La taula del rei Salomó, amb Cristina Hernández.
El desig sexual conté una condició ambigua que el fa inquietant. D'una banda, és la font de l'existència, la inspiració de l'art, la salsa de la vida. De l'altra, pot desembocar en una passió alienadora cap a un mateix i cap a l'altre i arrambar amb la llibertat de tots dos, subjugant el subjecte i l'objecte del desig, causant abús, fins i tot la mort. Com conjugar la pulsió sexual en una època en què enarborem la bandera de la llibertat com a valor suprem? Fa un temps, l'editorial Fragmenta va encarregar una sèrie de breus assajos a noves veus de la filosofia basada en els 7 pecats capitals. La periodista cultural, traductora i escriptora Anna Ponsoda va ser l'encarregada d'escriure l'assaig sobre la luxúria, on analitza precisament aquesta ambigüitat del desig sexual que dèiem al principi. Bona tarda, Anna.
Bona tarda, Cristina.
I em fas l'anàlisi basant-te en alguns textos concrets de la història de la literatura, com la carta a una desconeguda de Stefan Zweig, a l'home de Mercè Rodoreda, Fanny de Carla Soldevila, etc.
És així? Correcte. Sí, sí, sí.
Sostens des de les primeres pàgines que la luxúria és un luxe en què només han pogut caure els homes durant segles. Per què ho dius, això?
Bé, que la luxúria és un luxe, ho dic, diguéssim, en diversos sentits. En primer lloc perquè posa en perill doncs, coses molt bàsiques per a la supervivència humana, no? Com és l'estructura familiar, sobretot perquè tendim a associar, i durant molts segles ha sigut així, la luxúria a la infidelitat, no? A l'adulteri. I aquesta recerca, no? d'un plaer diferent fora de l'estructura del matrimoni, doncs feia trontollar tota la disposició social, no? I era un luxe en aquest sentit, perquè feia difícil, era difícil d'experimentar a l'hora de continuar mantenint, diguéssim, el que dona estabilitat al dia a dia, no? El que passa és que en aquesta pràctica del luxe doncs, hi havia un tracte desigual, i és que en el cas d'elles doncs, aquesta luxúria estava molt més mal vista que en el cas dels homes, no? I això demostra una cosa tan bàsica com que les reformes en el Codi Penal pel que fa a l'adulteri són de l'any 76, o sigui que l'adulteri, en el cas de la dona, implicava una pena hi havia tota una sèrie de disposicions que els feien molt més greu que en el cas de l'home, i estem parlant del 1976.
Oh, i encara avui dia en molts països del nostre entorn l'adulteri és penat amb càstigs.
Correcte, correcte. I això, diguéssim, que fa doblement interessant el tema a tractar, no? Perquè, com tu has comentat, doncs el desig és la base i és el motor i és el que dona gràcia a moltes coses de la nostra vida quotidiana, no? Que, d'altra banda, si no, doncs està molt pautada i és molt més previsible. Uh-huh. I, en canvi, doncs s'ha censurat i s'ha volgut dominar i fins i tot s'ha volgut estigmatitzar precisament per mantenir la vida quotidiana dins del marc del que és previsible i controlable.
Uh-huh. Creus que persisteix encara el perjudici o el prejudici que l'home és més luxuriós que la dona i que, per tant, necessita més sexe durant més anys?
Sí, segurament això. Quan penso en luxe, la luxúria com a luxe, el vaig titular l'assaget el luxe travessat, considerant que estava travessat de moltes coses, però sobretot de biologia i de mites, no? I es fa molt difícil distingir el que hi ha de natural, diguéssim, de biològic en aquests processos i el que s'ha afegit culturalment a base de capes al llarg dels segles, no? Però sí que és veritat, i en això, diguéssim, hi ha consens mèdic, no? Que hi ha una distinció entre els cossos, entre l'anatomia masculina i femenina, no? I autors com Tom Frank Netter, no? Que és un metge americà que va ser especialment conegut això pel seu atlas de l'anatomia humana, no? I és l'autor d'aquelles il·lustracions anatòmiques tan cèlebres, no? Doncs aquest autor, aquest Frank Netter i després molts altres que l'han seguit, doncs il·lustra bé la diferència dels orgasmes entre els homes i les dones, no? I el fet doncs que aquests orgasmes siguin més automàtics en ells fa que es pensi que són més luxuriosos, no? El que passa és que, bé, això en realitat és un equívoc, perquè potser sí que hi ha més homes, diguéssim, addictes a un sexe més ràpid, no? Però el sexe agrada igual a les dones, el que passa és que el retorn d'aquest plaer doncs és molt més lent. I quan es diu que els homes, diguéssim, són addictes al sexe i que les dones en realitat són addictes a l'amor, el que es vol dir és que són addictes les dones a un sexe més de qualitat, no?
Vols dir que les dones lliguem més el desig sexual amb l'afecte, amb l'estimació?
Sí, però per una qüestió també fisiològica, i és que costa més, diguéssim, obtenir plaer, no?
Uh-huh.
I que s'hi vinculen doncs altres aspectes, no? Com doncs com la pròpia concepció del coit com l'aspecte central de les relacions sexuals, tan lligada a la procreació, doncs fa que sigui suficient per al plaer de l'home, però insuficient per al plaer de la dona, no?
Uh-huh. La dona necessita molt més, o almenys necessita que el sexe sorgeixi també del cervell.
Sí, sí, sí. També té avantatges, perquè el retorn bioquímic, en el cas d'elles, és molt més potent i té efectes molt més a llarg termini, no?
I s'entén, Anna, per cert, que parlem de femení i masculí, no tant d'ells o elles, oi?
Sí, perdona. Uh-huh. El que passa és que això vull dir que el llenguatge sí que està molt, molt viciat al llarg del temps, però entenc que amb una mica de sentit comú tothom s'ubicarà, saps? Vull dir,
segur,
que no és per excloure
segur.
Ni per, uh-huh, ni per discriminar, és simplement que cadascú s'ubiqui on vulgui, però per facilitar una mica la conversa i el marc.
Uh-huh. Uh-huh. Anna, creus que cada cop és més evident o cada cop s'alcen més veus contra l'amor-passió? No és una mica antiquat, això de l'amor-passió?
Sí, el que passa és que, ho diuen els castellans, això de que hem llançat l'aigua amb el nen a dins, no?
Sí.
Em sembla que és un refrany castellà, no sé, no, ara no sabria trobar l'equivalent, però ho diu la meva sogra. En tot cas, és que és així que per evitar, diguéssim, les conseqüències negatives i tota aquesta addicció i aquest despreniment absolut i aquesta desconsideració d'altres aspectes de la vida que ha fet, o sigui, que ha causat aquest amor-passió en les dones, no? O sigui, semblava que era l'únic del durant molts segles va ser així, va ser el seu únic objectiu, diguéssim, era aconseguir un matrimoni que tingués sentit, perquè d'això dependia la resta de les seves vides, no?
Uh-huh.
O sigui, tot està orientat a que aquest matrimoni tingués sentit o que fos almenys no dolorós, perquè és que d'això depenia tot, no? I tot es concentrava en aquest punt. I ells podien desplegar-se en altres àmbits i d'alguna manera doncs això...
Permetre's el luxe més, també de la luxúria.
Exacte, i quedava molt més compensat, no? El que passa és que si tu veus una mica doncs la tradició literària i veus... moltes de les obres escrites per dones, fins i tot les místiques, veus que aquest amor també era una forma d'afirmar-se, no?
Uh-huh.
I també era la seva forma d'expressar la subjectivitat. I quan ara l'eliminem, i l'eliminem del tot, per aquests motius més negatius, doncs de vegades perdem de vista també aquest aspecte, no?
Sí, un aspecte més espiritual o d'autoconeixement, però tot i així hi ha una paradoxa, que és que quan l'enamorament ens arrabassa, perdem el nord, perdem el centre, però perquè estem fora del nostre centre. És a dir, aquí hi ha un buit que l'omple l'enamorament i tu dius en l'assaig que aquest buit és el que hauríem de mirar primer d'omplir, no?, abans de deixar-nos portar per un enamorament esbojarrat.
Sí, sí, el que, entrem en aquesta paradoxa de pensar en un desig raonable, no?, o en un desig d'intensitat controlable, no? D'entrada sembla un contrasentit, perquè si és controlable i si és manejable, si el pots fer reviure avui i fer calma demà, doncs sembla un desig, molt poc desig, no? Però sí que és veritat que convindria, diguéssim, no deixar-se posseir.
Uh-huh. I dic posseir ni colonitzar.
Exacte, exacte, perquè representa, si no, és ben bé com si hi ha una personalitat que ocupa la teva, no?, i la teva capacitat de prendre decisions que vagin a favor teu, també, en realitat.
Uh-huh. Tot i que sol ser transitori.
Sí, exacte.
Per sort.
És el que et deia Ortega, no? Un estat d'imbecilitat transitori.
Exacte. Anna, analitzes també la novel·leta El trastorn de porno i de Philip Roth?
Sí.
On el protagonista pateix un trastorn que fa que, per poder desitjar, recorri a la degradació psíquica de l'altre. I tu dius que per tenir una relació plaent i raonable amb el sexe cal estar bé, cal estar sa mentalment. Hi ha molta confusió encara amb això.
Sí, 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 perquè la pròpia dinàmica sexual és una dinàmica molt similar a la de les altres addiccions, no? De això, doncs, de recompensa, de cada vegada es necessita, doncs, anar augmentant la dosi perquè el buit sigui més suportable, no?
Uh-huh.
I fins que no hi ha, diguéssim, un assossegament i un treball més de base, doncs es fa molt, molt difícil tenir una relació raonable, no? I un plaer que no sigui autodestructiu, que en definitiva d'això es tracta.
Sí, dius també que tots tenim el deure de pensar en les conseqüències del nostre desig, no? Perquè està clar que qui no està enamorat exerceix un poder sobre el qui està enamorat.
Totalment. I aquí entren moltes vegades, doncs admiracions, obnubulaments, saps què vull dir-te? Vull dir que l'edat més pròxim, o sigui, més on és més fàcil, diguéssim, que s'entri en processos d'admiració i d'enamoraments platònics, és l'adolescència, no?
Uh-huh.
O sigui, per això el fenomen fan entre les nenes entre 13 i 17 anys, no? I aquesta admiració, que també és un desig d'aprendre i un desig de trobar respostes que per la descoberta del propi cos i moltes, diguéssim, realitats noves amb què no havien comptat quan eren criatures, no? Doncs això, que d'una banda és un potencial brutal perquè les mou a buscar, no?, i les mou a ells també, tot i que d'una manera diferent, però les mou a estimar i les mou a buscar i les mou a reconèixer, doncs també les converteix en unes persones especialment vulnerables, no? I tenir en compte això, doncs em sembla que és un deure de tots i sobretot de les persones que ja han viscut prou i sabem, doncs, com quins efectes a llarg termini poden prendre, exacte, poden tenir totes les decisions que es prenen en aquests anys de la vida, no?
Uh-huh. Anna, per acabar, hi ha possibilitats de conjugar aquestes tensions sexuals per protegir el feble sense matar el desig?
Jo crec que sí, i que hem de trobar aquesta manera, no? I precisament, doncs, evitar ideologies que siguin totalitzadores, no?, i que siguin, doncs, castrants i que judicialitzin aquest desig i aquesta forma d'estimar, o que només la considerin quan entre dins d'uns paràmetres considerats normals. I això és el que s'ha de pensar, no? O sigui, i pensar cada cas en concret, no?, sense anar, doncs, amb apriorismes, però considerant això.
Uh-huh. Doncs gràcies, Anna, per conduir-nos amb finesa intel·lectual i gràcia pels meravellosos camins de l'amor.
Butterflies, they fill my guts when I look in your eyes. A heart that's young is filled with sweet surprise. Only the innocent can sympathize.
I don't care about the funny way you wear your hair. Someday you'll let me put my comb up there. Till then you're beautiful and I just stare.
Sing another lonely line with me. Sing it in a lazy melody. There's no words to say just how I feel. It was just yodel-lay-lay-lay. I listen to the funny things you say. I hope you never ever change your ways. Let's take a wander through the world today.
I like all of you. I'd like to roll up in a ball of you. I'd like to breach the castle wall of you and sing a concert in the hall of you.
Sing another lonely line with me. Sing it in a lazy melody. There's no words to say just how I feel. So we just say a little. There's nothing else you need to bring to me until the day you bring that ring to me. But either way, you're everything to me. 'Cause you sing to me. Yeah, you sing to me.